Herrera en COPE.
La mañana.
Mira, fins fa no fa massa temps, que per anar a Andorra, per exemple, una família, hi havia un document que sempre t'havies d'endur i que no el feies anar mai, i que abans de sortir de casa doncs perdies temps buscant-lo. El llibre de família. El llibre de família existeix des del 15 de novembre del 1915, des del 15 de l'11 del 15. Ha passat doncs per molts formats i per moltes evolucions. Doncs avui és el darrer dia, 30 d'abril del 21, que s'expedirà un llibre de família físic, llevat d'alguns casos puntuals. Passem al format digital. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que estem a les portes del cap de setmana. Què tal, com estàs? Divendres 30 d'abril del 21, ara a la ciutat de Lleida. Doncs estem parlant d'una temperatura de 16 graus, 15,9, 16 graus a la ciutat de Lleida. De moment no ha plogut, no sé si s'ha mogut les previsions, si ploure acabarà plovent, però plourà demà. Ahir la tarda va ploure a la ciutat de Lleida, parlo, perquè això és molt dispers. Poca estona, minuts, per entendre'ns. Ara li preguntarem a l'Armando Álvarez, a veure quina és la previsió del cap de setmana, que em sembla que va per trams, és a dir, la nit d'avui, el matí de demà, la tarda de demà, la nit de demà. Veurem com, quina és l'evolució de la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. També buscarem aquesta darrera hora informativa. Parlarem de música en directe amb l'André Rodríguez, amb el redactor en cap del diari La Mañana, amb el seu Melo Malo. Escoltarem música i parlarem amb un artista que ja coneixes, amb la Emília Rovira, i si no la coneixes jo te la presentaré. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine amb la Laura González. I a partir de 2:15, l'Espai Grocom, tenim la resta de propostes de cara al cap de setmana i la resta de la setmana vinent del món de la cultura, dels espectacles, de les arts escèniques, des de la biblioteca també. En fi, moltes propostes des d'ara fins a arribar a les 2 de la tarda. 16 graus, hores d'ara, com dèiem, a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Bon dia.
Escolta, ahir va ploure, però va ploure minuts.
3 litres, sí, va ploure minuts, 7 o 8 minuts, intensos només un minut, i claro, és la forma de... N'hi ha dues formes de ploure, sí. La de xàfecs dispersos, a llocs concrets i altres no res o molt poc. Ahir el xàfec més intens va deixar 31 litres a Llimiana.
Caram.
Els darrers dos dies semblarà que no ha plogut, ja ha plogut moltíssim, sobretot a la cara sud del Pirineu n'hi ha llocs como, pero puntuals, Port del Conte 74, Senterada a la Vall Fosca 68, Pobla de Segur 56, Boí 46, Collegat 62, però perquè a sota hi ha un pluviòmetre, ja sigui del Meteocat, de la EMET, de la Confederació de Meteoclimàtic, i sort necessitaria un núvol de brutal de pluviòmetres, perquè en altres llocs no ha plogut res o molt poc. És una forma de ploure, però la que tindrem la propera nit i matinada serà una pluja general a tot arreu, plourà a tot arreu, però també de manera desigual. És a dir, les previsions indiquen que on menys plouria seria quan més a ponent, és a dir, l'oest del Segrià, fins i tot la ciutat de Lleida, li donen 5-10 litres com a molt, necessitarien 14 per arribar a la mitjana, portem 27.
Anem per
I quan
centres.
Més a llevant, és a dir, la vall del Segre, del mig Segre cap a l'alt Segre, alguns pronòstics donen 40-50 litres. Podríem ploure entre la propera nit i no sé precisament l'hora, pot ser a partir de les 10, de les 11, primer en forma de tempesta o de xàfec, i després durant la matinada de dissabte, d'una manera general, contínua, d'anar fent, minvant cap a migdia de sud a nord. De tal manera que se podien obrir clarianes demà dissabte a partir de les 12, 13, 14 hores del dissabte i el Pirineu quedaria en precipitacions residuals. La cota de neu aniria baixant des de 2.100 a 1.400, se podrien acumular gruixos de neu entre 10 i 25 centímetres per damunt de 2.100 metres i ja quedarien durant la tarda precipitacions cap a les comarques del nord de Barcelona, de Girona, etcètera. Les temperatures el cap de setmana tornen a baixar, és a dir, encara que estiguin al maig, baixen, potser no arribarien als 20 graus, depèn del sol, perquè ara depenem totalment de la radiació solar. La que tenim ara seria equivalent a mitjans del mes d'agost.
Imagina't.
Però res a veure en quant a les temperatures, no? I és que
però escolta, Armando, ara que dius temperatures, dius que baixaran les temperatures dissabte, però
diumenge,
però a mig termini la setmana vinent dona pujada.
Dona pujada, però avui han reculat, no tant com la donaven ahir.
Vaja.
Ahir semblava que arribarien a 25-30 graus, ara em sembla que es queden per sota, entre 20 i 25. Val.
O sigui, ja en parlarem dilluns.
Però no ho descobrim ara ens fixem molt, això clar. Ha passat sempre. Vull dir, jo comentava que a finals d'abril hem tingut dies que la màxima ha sigut 8,5, i la màxima ha sigut 31.
Ja.
És a dir, i només cal veure el passat per veure que això ha passat. El que passa que si no fiquem la lupa, si no estem tan a sobre, doncs pues mira, passem una mica. Jo a vegades volia comentar històricament que l'estiu del 77 va ser el més fluix. Si ara tornés a passar, mare meva, ficaríem el que està al cel. Jo m'he repassat els diaris de Lleida del any 77, del juliol i l'agost, ningú va protestar ni dir res.
Això no va dir.
Ara, si la temperatura màxima va ser 32,5, 28 dies de 30 graus, quan ara tenim 80 o 90 dies i dies de 40. Vull dir que de vegades també la nostra percepció canvia, igual que ha canviat en temps, però la nostra percepció ha sigut més gran.
Bueno, no, la percepció, que, i que també estem molt a sobre d'això ara amb les aplicacions, volem saber hora a hora.
Sí, amb tanta pluja que caurà teòricament, almenys en la meitat est de les comarques de Lleida, pues, se podien formar boires, núvols baixos que taparien, que li costaria sortir el sol a primera hora de diumenge, en teoria. Ja veurem. I després, a partir de dilluns, perquè avui ja han sortit les previsions també per la propera setmana, pues, han sortit en blanc. I, claro, en blanc vol dir que serien les normals, perquè compensaran les altes con les baixes. Bueno, no serà el que t'he dit, entre 20 i 25 les màximes, i pluges per sota. No plouria gaire la propera setmana.
Doncs, bueno, escolta, dilluns ens tornem a posar al dia.
De moment, esperar aquestes pluges generals, a veure si són veritat, que poden ser entre 5 i 10 litres, o a llocs que poden arribar a 40 o 50.
Molt bé.
Ja veurem dilluns.
Armando, molt que bé. Tinguis bon cap de setmana. Igualment,
bon cap de setmana a tothom.
I nosaltres busquem ja l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Era un cap de setmana mogut, però a veure, havíem mogut. Escolta, paraigua, una jaqueta per si de cas, i ja està, i adaptar-nos al temps que toqui en cada moment, que no passa res. Començàvem el programa dient... Això és... quan passen aquestes coses, quan t'adones que el temps passa. Avui és el darrer dia que s'expedirà el llibre de família físic, en paper, que el que tenim ara. Ha passat per grans canvis. Recordo que el primer llibre de família es va començar a fer servir un 15 de novembre del 1915. Per tant, és un document que no tenia aquesta forma, evidentment, però que té més de 100 anys. Ara, amb aquesta nova llei, en la que es vol digitalitzar al màxim tot plegat, doncs passarà a digitalitzar-se. Que ara no quede massa clar, aviam on el tindrem, aquest llibre de família, perquè d'una manera o altra haurem de poder accedir amb aquestes dades i poder-lo tenir. Però, a partir de demà, dia 1 de maig, s'ha acabat el llibre de família de manera física. En fi, obrim la plana d'informació de Lleida, perquè el bisbat de Lleida ha signat el contracte per començar les obres de rehabilitació de la parròquia de la Purificació de la Mare de Déu d'Algerri, a la Noguera. L'església està tancada des de l'abril del 2018 a causa de l'aparició d'esquerdes en gran part de l'estructura de l'edifici per un problema de fonamentació dels seus suports. Fa 3 anys, els tècnics i les autoritats del poble van aconsellar tancar el temple al culte per evitar riscos. Recordo que, per exemple, ja sabeu que la meitat de l'església de Rosselló va caure i afortunadament també es va detectar temps i no es va haver que lamentar cap pèrdua personal. Des d'aleshores, la d'Algerri, les celebracions i activitats pastorals es porten a terme en un local cedit per l'Ajuntament. Els treballs amb un cost de més de 450.000 euros, aniran a càrrec de l'empresa Biosca i s'allargaran uns 6 mesos aproximadament. Fira de Mollerussa ja té a punt el pla de contingència i prevenció de la Covid-19 per a la celebració els dies 4, 5 i 6 de juny de la 148a Fira de Sant Josep. El document serà enviat aquest proper dilluns al comitè de direcció del pla d'actuació del Procicat per a la seva autorització un cop s'emeti l'informe favorable de l'Ajuntament de la capital del Pla d'Urgell. Així ho ha explicat el director de l'ENS Firal, Xavier Roure, en una reunió mantinguda amb expositors del Saló de l'Automòbil i d'aquesta fira, mentre que la setmana que ve es reunirà amb la resta d'expositors del certamen. La darrera resolució de salut del 24 d'abril permet la celebració d'activitats firals, fins ara estaven suspeses, amb autorització prèvia. Per tant, s'ha demanat autorització i, si tot va bé, hi haurà Fira de Sant Josep a Mollerussa, fora de les seves dates habituals, però sí que n'hi haurà el 4, 5 i 6 de juny. Repeteixo que s'enviarà aquest document al Procicat, que l'ha d'autoritzar encara. I l'Ajuntament de Sort, seguint les recomanacions del Departament de Salut per fer front al rebrot de la Covid-19, ha decidit prorrogar fins al 6 de maig les mesures addicionals per frenar la propagació del virus al municipi. D'aquesta manera, els parcs infantils i les instal·lacions municipals continuaran tancats. Al mateix temps, alguns serveis es poden veure afectats per mesures preventives. I ja parlant també de mesures del Procicat i de la Covid-19 relacionades amb l'1 de maig, que és demà, la CGT de Lleida ha denunciat la prohibició de dur a terme la manifestació que havia convocat amb motiu del 1 de maig a la capital del Segrià degut als protocols imposats des del Procicat. Des de l'organització sindical consideren la decisió erràtica i desproporcionada i critiquen que l'administració és especialment amb aquelles manifestacions incòmodes i de protesta, mentre que es permet, o es mira cap a un altre costat, en altres tipus d'aglomeracions molt més nombroses i perilloses. La CGT de Lleida manté, però, la convocatòria de l'acte polític previst per 2:15 a la plaça Sant Joan, en què també intervindran representants d'altres entitats i col·lectius. Per la seva part, la UGT i Comissions Obreres de les Terres de Lleida es concentraran aquest 1 de maig al migdia davant de la Porta dels Apòstols de la Seu Vella. Sota el lema "El país té un deute amb la seva gent treballadora", volen denunciar la situació de precarietat i pobresa que viuen molts treballadors i persones, agreujada per la crisi social i econòmica de la Covid-19. Els sindicats adverteixen que la demarcació de Lleida pot superar aviat els 30.000 aturats, perquè molts treballadors afectats per ERTO poden acabar anant al carrer. En aquest sentit, reclamen a l'administració polítiques decidides per capgirar-ho. A la vegada, Comissions Obreres i UGT volen fer aquest 1 de maig un reconeixement als treballadors de sectors essencials per l'esforç dut a terme durant la pandèmia. I el PSC reclama a la Generalitat de Catalunya un pla per atendre les persones vulnerables que arriben a Lleida i que no poden treballar. Els socialistes demanen mesures per evitar que es repeteixi la situació que es va viure en la passada campanya de la fruita. Ara és quan ens ve el vertigen, ara ve quan ja veiem que la campanya de la fruita la tenim a sobre. Demà entrem al mes de maig i ara ja el marge de maniobra és mínim, molt mínim. Per cert que dilluns el govern i el Procicat estudien que bars i restaurants obrin de nit a partir del 10 de maig. A partir del 10 de maig, tant les terrasses com a interiors. Això es desvetllarà de manera segura a partir de les properes reunions del Procicat. Recordo que a partir del 9 de maig s'acaba l'estat d'alarma del govern central, a priori també s'acaba el toc de queda de les 10 de la nit, però la Generalitat de Catalunya ja ha dit que articularà alguna llei per poder portar-lo més enllà del 9 de maig. Això ho sabrem a partir de la setmana vinent. Amb dades ja directes de la Covid-19, dic que Salut comunica 132 nous contagis a la província de Lleida en les darreres 24 hores. Al Pla de Lleida estem amb una RT de 0,88. El risc de rebrot està a 400 48, l'Alt Pirineu i Aran la RT és de 0,84, el risc de rebrot de 408, i a nivell de tot Catalunya la RT és de 1,04 i el risc de rebrot és de 291 punts. Doncs sap que és divendres i això vol dir que amb els Stones el que fem és marxar cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez, a qui ja avui em fa... Bueno, encara estem a l'abril, eh? Però em fa quasi bé por preguntar-li si ha llegit, suposo que sí, el cartell de la Festa Major, però bueno, ja arribarem a això. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Además, esto ha sido express, esto de la Fiesta Mayor, porque se presentó, por la tarde se abrió la web para reservar las localidades, la web se colgó, hay quien tiene 120 de 1000, la gente se quedó sin... yo hablo por el proceso, es un desastre el proceso de reserva, ¿eh? Después ya hablaremos del tema musical, que esto es otra historia, ¿eh? Pero vaya, ¿eh? Vaya.
Es una auténtica vergüenza, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a los que se encargan de los festejos, de verdad. Bueno, no sé quién os ha colocado ahí, pero estos no tienen ni la más remota idea de lo que se trata de hacer unas fiestas, vamos.
Iba a decir, bueno, todavía falta días, es que es el fin de semana que viene, o sea, mañana no, la semana que viene, el fin de semana empieza la Fiesta Mayor de Lleida, o sea, que parecía
bueno,
lejos.
Bueno, Fiesta Mayor de ellos, porque para mí no es Fiesta Mayor, y yo también pago, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que también tengo derecho a tener mis cosas,
sí, sí.
Como yo, toda la gente que represento.
En fin, de todas maneras, el previo, o sea, el fin de semana previo, el de mañana y pasado, 1 y 2 de mayo, ¿tenemos música en Lleida?
Pues me parece que todo el mundo se debe esperar a la Fiesta Mayor, como es tan grandiosa. Pero menos mal que nos llegan buenas noticias de otros sitios y que el Caliqueño Rock se va a hacer en Lleida el 29 de mayo.
Ah.
No se va a hacer grande como cada año con 39 grupos, pero al menos van a poner tres grupos, Animales Muertos, Último Recurso y Arpa Viejas.
Mm-hmm.
Será en vivo en el Parque Alegría con todas las medidas de seguridad, vale 25 euros, empezará a las 6 de la tarde.
Bueno.
Algo es algo.
29 de mayo, que si queréis ir...
29 de mayo.
Estamos a un mes, o sea que...
Ya están las entradas a la venta.
Por eso, conectaros ya, porque en la última experiencia de entradas ha salido fatal, por eso lo digo.
No, los del Caliqueño Rock saben lo que se llevan entre manos, no como otros.
Es que el problema, ¿sabes qué pasa? Que esto es reincidente, y no el grupo de música, los reincidentes, sino
exacto, que son nuestros y los podían traer, eso es, fíjate, estaría bien,
sí,
ya han venido otros años.
Pero quiero decir que esto ya pasó por lo del, en el taller del Reixos, en Navidad, también se colapsó el servidor y todo.
Pues yo no te digo que tenemos una manada de inútiles.
No sé.
Pues más claro agua.
No sé. En fin, o sea que están en stand-by la gente que programa para este fin de semana.
Sí, bueno, porque ha dado la coincidencia esta, porque también es fiesta y están las Titelles y yo qué sé, ha sido una casualidad.
Claro.
Simplemente mera casualidad.
Bueno, es el primer fin de semana de mayo, la verdad es que teniendo en cuenta cómo se vivió el mayo del año pasado, pues cualquier cosa casi será mejor, pero bueno, cualquier cosa quiero decir que haya actividad. A partir de ahí y entraremos en el tema de si se cubren todos los gustos o no. Pero,
Bueno. Para lo que hay, mejor que se lo hubieran ahorrado.
Yo no
sé. Y que lo sigan blanqueando por donde ellos sepan. Que estamos un poco moscas, ¿eh?
Yo lo único que encontré que no acababa de... O sea, que no lo entendía es que monten un escenario tan grande y tan espectacular, y supongo que tan caro, para poder tener delante solo 1000 personas, porque esto lo dice el Prosicat. Entonces,
bueno, para que salga el concejal de fiestas ahí delante y se dé el gustazo.
Sí, pero quiero decir, si tú solo puedes tener a 1000 personas, porque esto te lo dice el Prosicat y punto, aquí no hace falta que discutamos, pues son 1000 y 1000. Oye, no sé, quizá no hace falta montar tanta infraestructura, ¿me entiendes? Porque al final solo son 1000 personas las que van a poder ver un concierto, ¿no?
Sí, pero para las bagatelas que traen, tampoco
bueno,
con mucha espectacularidad que se tenga. Si no viene un grupo con ojos y cara como Dios manda, pues la verdad, tampoco sirve de mucho, ¿no?
Rosalía ha quedado lejos, ¿eh?
Rosalía, vaya manera de tomar el pelo a la gente.
Quedó muy lejos, ¿eh? Bueno, va, que no quiero avanzar la historia. Vamos con el melómalo, que ya supongo que va de Fiesta Mayor. Andrés Rodríguez, Podéis escuchar, pero escuchar, a ver, escuchar si sí, los viernes, leerlo en las páginas del periódico La Mañana, cada día, y escucharlo pues los viernes aquí, que, oye, que si le ponemos voz, para mí que es un plus, ¿eh? Así que, Andrés, a ver, el melo malo de hoy.
Aterricé en esta triste ciudad en el verano de 1973, con solo 15 añitos, y recordando de mi niñez más el gran anuncio de la San Miguel que presidía el Pombell que no la Seubella. En plena etapa estudiantil, solo un par de años después, en 1975, comencé a trabajar en los medios informativos locales, interesándome desde el principio por la farándula, ese mundillo tan necesario para cuerpo y alma y tan injustamente maltratado. Son ya muchas las fiestas mayores que he vivido, con mayúsculas, aquí, tanto las grandes de mayo como las chiquititas que nacieron después en otoño para dar la bienvenida al nuevo curso. Ha habido de todo, bien es cierto. Pero analizando cada época puedo afirmar con rotundidad que jamás se había programado una fiesta mayor más nefasta que la que nos han preparado para este desesperanzador año. Los responsables de las mismas ya pueden sacar pecho diciendo que el programa apuesta por el talento emergente, local y la presencia femenina, que lo único que aciertan es en ese papel destacado que se le concede a la cultura popular, una norma que se sigue por tradición, es decir, que tampoco han descubierto la sopa de ajo. La música, que entiendo debería ser la gran protagonista, sí que está, pero dejando muchísimo que desear. Encima nos colocan dos conciertos de pago penosos. Uno de María Arnal y Marcel Vallés, un proyecto sacado de la manga de quienes todos sabemos más propio para saborear en una sala, y La Moda, una banda ya pasada de moda y que hace pocas ediciones, en su momento de apogeo, ya estuvo al aire libre en uno de los grandes escenarios de los Camps Elysis. Para el resto ya se pueden inventar un escenario único y sorprendente para vivir una experiencia tanto musical como audiovisual, que cuando la cosa no da para mucho, poco se puede hacer. Vale que hay alguna propuesta decente, pero las que predominan son las cumbayadas, las chiruqueras y los inevitables, visto quienes las organizan, artistas del régimen. En definitiva, un fiasco. No hay nada alternativo, ni un nombre propio que logre motivar solo pronunciándolo. ¿Qué hacen con la pasta quienes la manejan? El año pasado pandémico se ahorraron las fiestas y lo mínimo que se podía haber hecho esta vez es acercar a alguien que llamara la atención de verdad. Que tengan en cuenta que todos somos contribuyentes y no nos gusta que nuestro dinero se malgaste con los caprichitos de quienes por dedicarse a la cínica política están ahí. Sin duda, estamos ante la peor fiesta mayor de la historia. ¡Oh, yeah!
Hombre, la verdad es que ahora, escuchándote, es verdad, el año pasado estábamos como estábamos, no se pudo celebrar, hasta ahí perfecto, ese dinero te lo estás ahorrando, y es verdad que bueno, pues con pandemia ha habido gastos extras, pero también es verdad que hubieras podido buscar un cabeza de cartel para ilusionar a la ciudadanía, ¿eh? No sé, un nombre o un par de nombres así potentes.
No cuesta tanto. No hace falta ser muy erudito para hacerlo.
Claro, por eso te digo, para ilusionar, para decir, oye, mira, Festes de Lleida, tú mira quién tenemos y después, pues vale, venga, lo otro, ¿no? Pero es un cartel flojo, ¿eh? En general.
Muy flojo y no sé dónde va a parar ese dinero, ¿eh? Yeah. Yo estoy muy mosqueado.
Sí, es flojo, yo no sé. O sea, no, debatir sobre gustos, no, porque al final. Pero las cabezas de cartel ya se saben, ¿eh?
Aquí hay un gran sector rockero, ¿eh?
Sí, es verdad.
Siempre ha habido rock and roll presente, ¿eh?
¿Sabes cómo lo sé?
No existe.
¿Sabes cómo lo sé? Porque la audiencia de Rock FM en Lleida, cada EGM sube. Es una pasada, ¿eh? O sea que, no, es verdad, ¿eh? Es un sector que no sé por qué. Oye, no, los rockeros. Oye, los rockeros es igual que los poperos o los que les gusta el jazz o los que les gusta la música clásica. Pero no sé por qué.
Pero si luego te asomas a cualquier sitio, hacen un reportaje de deportes, hay rock and roll de fondo.
Sí, correcto.
Hacen anuncios, hay rock and roll de fondo. Estáis comiendo rock and roll constantemente.
Sí, por eso no sé a santo de qué. Hombre, no te diré que monten lo del pabellón como otras veces, pero ya que haces un escenario así grande, pues aprovéchalo y programa de todo. Que hay días, hay días para hacer conciertos, o sea que, vamos, no sé, yo creo que se podía hacer un poco mejor.
Yo creo que lo mejor que podrían hacer es dimitir, de verdad.
Sí, bueno, ya, pero esto no.
Pero no, como tienen el caramelito y lo tienen ahí, el juguetito a mano, a aprovecharse mientras puedan, como siempre. Como siempre pasa con esta nefasta política, que no creemos a nadie ya.
Oye, el otro día desde COPE hicieron una encuesta
y preguntaban, ¿creen los políticos? El 90% dijo que no. Y después preguntaron si creen el Parlamento. El 75% dijo que no. Digo, pues tenemos un problema, ¿eh?
Yo grave, creo que el Senado, en los que van a cenar.
Sí, pero ya...
Que vaya otro, pero vaya otro.
Tenemos un problema grave, ¿eh? En fin, bueno, va.
Tenemos un problema grave, que tenemos demasiados políticos aquí para amamantarlos, y fíjate luego cómo nos sí, están sí. acribillando con impuestos por todos lados.
Sí, sí. Y espera, porque se rumorea que van a venir más, pero bueno, es igual. Que contigo yo solo quiero hablar de música y ya está.
Exacto, sí, sí.
En fin, bueno, pues Andrés, la semana que viene...
La semana que viene será fiesta mayor para quien la sea.
Bueno, vale, pues sí.
Para mí no.
Pues nada, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye. Oh yeah.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punès o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
M'has lligat amb el nus del fred, m'has fermat amb la pau del nord. Veig que em prova aquest món fet de neu i de nit. Sé que em renta per dintre teu aire viking, i no tinc por de dir que et necessito.
És un tema que porta per títol El nus del fred, que està inclòs dins del darrer treball discogràfic de la Emília Rovira, que porta per títol Amor i ràbia, i que podem parlar amb ella tot seguit. Emília, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Tens una veu magnífica. Jo crec que ja t'ho he dit més d'una vegada, però ara així escoltant-ho, la veritat és que... Escolta, jo crec que la conserves i la cultives, eh?
Moltes gràcies. Intento, doncs, això, intentar millorar, no?, cada dia amb la veu i amb la tècnica. Tinc una bona professora, l'Àngela Forquet, i amb qui treballem, doncs, aspectes vocals, i sempre, doncs, intento millorar.
Això perquè la gent no es pensi que un cop s'ha aconseguit una cosa i ja està. No, no, s'ha de seguir un estudiant sempre, formant-se sempre,
sí,
i aprenent coses noves, oi?
Doncs sí, la veritat és que sí, perquè jo, com que em vaig formar en el piano clàssic primer i després en composició, doncs el cant sempre era una cosa que m'havia encantat, del cant, que sempre m'havia agradat i que sempre volia fer, no? I doncs això, doncs ara, doncs, que ja sóc una mica més gran, doncs estic també fent classes, i perquè crec que no només has de confiar en el que et surt de dins, sinó que també, doncs, està bé... Doncs això, formar-te i seguir-te formant per poder millorar.
Emília, nascuda a Reus, però estem parlant a través de...
casualitat. Sí, Reus va ser una mica una casualitat, que els meus pares estaven estiuejant i em vaig adelantar. I, però jo soc de Lleida, lleidatana.
Però t'estem trucant, estem parlant a través d'internet, de videoconferència, perquè, bueno, amb el tema de la pandèmia això ja s'ha estandarditzat. A Oslo.
A Oslo, Noruega. Sí,
què fas
sí,
a Noruega?
El fred, el nus del fred.
Què fas aquí a Noruega?
Bueno, doncs jo vaig venir a viure a Noruega fa uns 6 anys i mig, una cosa així. I doncs he estat aquí a Oslo vivint i tinc una escola de música també, dirigeixo una escola de música i estic contenta, sí. Molt és bé. Un país diferent, molt diferent, però molt interessant, amb una natura increïble, un clima una mica duret... però avui tenim sol.
Emília, estic veient el videoclip de El nus del fred.
Sí.
Clar, el videoclip ja transmet un ambient fred, però alhora té els raigs del sol generen una paleta de colors càlids que fa una barreja increïble d'aquest videoclip.
Us dic que... Total, doncs sí, vam tenir molta sort amb el director, amb el Xavier Pujol, que és català. Estàvem aquí a Oslo, no?, i teníem moltes ganes de que, sisplau, de que fes que hi hagués neu i sol. I aquesta confluència de les dues coses no és fàcil, i just el dia que ens havíem plantejat el calendari de rodar vam tenir neu i sol, i va ser com una loteria. I clar, evidentment això es nota al vídeo, no? que queda maco l'efecte,
sí.
Tot i que estàvem quan el vam rodar aquí on estic cantant el videoclip,
sí.
Estàvem a 6 sota 0
en
aquell moment, i clar, imagina't rodant durant 3-4 hores aquesta escena.
A més, mai surt a la primera, no?
No, bueno, déu-n'hi-do, vam fer bastantes tomes bastant bones ja des del principi, lo qual sempre ens va ajudar perquè realment hi ha una part del videoclip que se'n veuen les mans i que la meva mare ho va notar de seguida, que estan vermelles,
sí,
com
sí,
quasi
sí.
Lila, perquè clar, del fred del rodatge, no? Perquè vulguis o no, fins que comences a rodar passen una estona,
no, i tant.
I et vas congelant i bueno, és interessant.
Jo us el recomano, està a YouTube, és gratuït accedir-hi, al nus del fred de la Emília Rovira Alegre. Mireu-lo, perquè el videoclip ja és una obra d'art, però el tema és magnífica, és aquest que estem escoltant.
Han passat ja molts anys i visc.
Emília, és un tema que trobem, com dèiem, dins d'un treball discogràfic que porta per títol Amor i ràbia. El vas presentar a l'inici d'aquest any 2021. Et volia preguntar que quan de pandèmia o del que t'ha el que ha estat per tu la pandèmia hi ha en aquest disc?
Bé, doncs aquest disc hi ha molta feina al darrere,
o no? Que ja el tenies pensat fa molt temps.
O sigui, el disc el vam enregistrar al febrer, durant el febrer del 2020, just abans de la pandèmia. I estàvem a l'estudi mesclant al Bossa, a Bossa Records, aquí a Lleida, estàvem mesclant i va ser quan ens van confinar tots a casa. Llavors el vam haver de posar en pausa perquè jo realment volia que poguéssim estar a l'estudi, que ho poguéssim fer amb calma i tot, i doncs no era possible, no?, amb la situació. Llavors el vam deixar refredar. La qual cosa va molt bé, jo crec, en totes les obres així creatives. Doncs mira, va ser com un bonus, un temps de bonus, no? Com un temps extra que vam tenir tot aquest temps de la pandèmia, de deixar-lo reposar, i després a finals d'any, a la tardor, quan vam tornar-nos a posar, doncs, ostres, és allò que veus molt clar moltes coses, no? Ostres, aquest instrument s'ha de treure, aquest instrument s'ha de pujar el volum, aquest instrument, això millor que no, això millor que sí, no? I va ser com un temps així de... És a dir, que el disc no hi ha cap cançó sobre la pandèmia, perquè ja estava fet, ja estava enregistrat d'abans. Però, bueno, els temes que tracta el disc jo crec que són temes que intento que siguin temes que estaran vigents és, bueno, no sé, que són temes que no són d'un moment concret, sinó que són coses generals que poden afectar qualsevol persona, no?
Claves les mans a la carn de marbre. Home, que ignores el crit del fàstic visceral.
Aquest és un tema que estava al darrer, no en aquest disc, sinó a l'anterior, eh? El...
No, aquest tema
hi és, eh?
L'hem rearranjat, ah. Està al disc Amor i Ràbia.
Rei de l'Inframón.
Rei de l'Inframón. Sí, aquesta és la versió del videoclip, que és com la versió antiga, no? Més elèctrica. Bueno, i el videoclip està en un punt una mica més acústic, més natural, perquè també les cordes i tot està enregistrat en viu, amb músics molt bons de Lleida, violinista, cellista. I sí, està al disc també, el Rei de l'Inframón, es diu Rei de l'Inframón.
Que per cert està el videoclip, si el mireu també us sonarà, eh? És, aquest sí que us sonarà, als Camps Elisis de Lleida, eh? Tot el que és l'entrada i a més fent èmfasi el que és la natura que hi ha dins dels Camps Elisis. Emília, escolta, tu estàs molt vinculada també al tema de la poesia, a escriure, etc. No fa massa ens va deixar el poeta Joan Margarit. Déu-n'hi-do quina pèrdua.
Doncs sí, per mi el Joan Margarit era com un segon avi, perquè, bueno, és una persona que ha sigut íntima amiga de nostra, de la família, des de que jo vaig néixer. Bueno, des d'abans que jo nascés, no? I sempre, bueno, vam compartir tantes estones amb tota la seva família i vam jugar amb els fills i vam viatjar. Fins i tot hem creuat Rússia, més o menys, amb tren, amb el Joan. Vam anar de Moscou a Sant Petersburg i bueno, és una persona que ha sigut un cop molt dur, però bueno, hem de mirar endavant i ell segur que voldria, doncs, que continuéssim doncs, tots creant i mantenint viva la flama de la creativitat. I sobretot, doncs, jo crec que és molt important que llegim la seva obra, que la rellegim. Jo l'estic rellegint aquests dies també, i és el millor homenatge que li podem fer, rellegir-lo.
I si hem de mirar en van, Emília, doncs nosaltres, de moment, i escolta, si no canvia la cosa, ens situem el 19 de juny, perquè el 19 de juny, un dissabte, estaràs a Lleida, a l'Auditori Enric Granados, posant sobre l'escenari aquest Amor i Ràbia.
Sí, el 19 de juny allà serem, si tot va bé, amb un concert fantàstic, amb uns músics increïbles, que encara no m'ho crec que m'acompanyin, perquè són una meravella, i res, doncs, bueno, serà un concert molt especial, perquè també hi haurà doncs, convidats d'honor, hi haurà els solistes, i doncs estem treballant de valent perquè surti un concert maco, especial, i que realment la gent pugui, doncs, bueno, pugui viure una experiència, no, del disc, però també del directe, no? D'aquesta cosa que és tan especial, no? Quan pots cantar en públic i compartir.
Doncs escolteu, quan estiguem més a prop de la data tornarem a parlar amb l'Emília, evidentment, i parlarem del concert a fons. Ara ja sabeu que podeu escoltar l'Amor i Ràbia, el podeu anar a comprar a la botiga, o el podeu escoltar a través de les plataformes de música digital. Spotify, per exemple, el podeu escoltar de manera gratuïta i legal. Ho sento, sempre recalco això, però ens hem d'acostumar a que la música l'hem de consumir de manera legal i que avui en dia, gràcies a les noves tecnologies, ho podem fer fins i tot de manera gratuïta. Per tant, Emília Rovira, que ens ha presentat aquest Amor i Ràbia, un disc que s'ha cuinat durant tota la pandèmia, que s'ha repensat, que s'ha millorat i que ara ja el podem escoltar i que ben aviat el tindrem sobre l'escenari de l'Auditori Enric Granados. Emília Rovira, com sempre, que ha estat un plaer parlar amb tu.
Un plaer parlar amb tu, com sempre, Ricard. Gràcies.
Cuida't força, una abraçada.
Una abraçada.
I en pocs segons, senyals horàries, arribem a la una, darrera hora, i després hi tornem, al migdia de Cope Lleida, amb el Divendres de Cine i la Laura González, i amb l'Espai Groc, aquí a Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad tiene que aclarar hoy qué pasa con los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Este fármaco llegó a España el 6 de febrero. Comenzaron a poner las inyecciones con AstraZeneca el día 8 de febrero, y si atendemos a las recomendaciones de este medicamento, tiene que pasar como máximo 12 semanas entre la primera y la segunda dosis, que por cierto se cumplen este lunes para los primeros vacunados. ¿Se les va a poner finalmente la segunda dosis de AstraZeneca? ¿Será un pinchazo, un segundo pinchazo con la vacuna de otra marca? ¿O se les va a dejar con una sola dosis, aunque el grado de inmunización sea menor? Son dudas que se mantienen a esta hora mientras avanza el ensayo para comprobar la efectividad de la combinación, de la mezcla de vacunas. Es un ensayo en el que han participado ya 400 voluntarios, Maribel Sánchez.
Sí, 400 personas a las que se les puso la primera dosis con AstraZeneca y ahora la segunda con Pfizer, para analizar la inmunidad que genera y los posibles efectos secundarios al cambiar de vacuna. Pero el ensayo del Instituto de Salud Carlos III incluye un total de 600 personas, por lo que quedan 200 que no serán inoculadas con ningún antígeno a la espera de los resultados de esta primera investigación. Este estudio será determinante para tomar una decisión sobre esos profesores, policías, militares, funcionarios de prisiones o sanitarios que están a la espera de saber cómo completarán su inmunización desde que recibieron la primera dosis de AstraZeneca hace ahora 12 semanas.
Miles de andaluces hacen hoy las maletas. Después de 100 días con los perímetros provinciales cerrados, desde hoy pueden moverse con libertad por toda la comunidad autónoma. El principal punto de destino va a ser las playas. COPE Andalucía, Daniel Trigo.
La posibilidad de moverse por toda Andalucía es en su extensión equivalente a la posibilidad de moverse por todo Portugal. Se prevé una gran afluencia desde el interior a las playas, aunque no en todos los casos, como el de Amparo.
Y a ver si es posible que los que nos quedamos podamos disfrutar de tomar una cervecita sin que esté toda esta la corcha.
Los que ya vivían o tenían a mano el litoral piensan también en ver a familiares de otras provincias, como José Luis de Almería.
Llevamos desde el mes de octubre sin poder vernos. La verdad es que, pues, unas ganas locas.
Hay que tener en cuenta que hay destinos muy concurridos como Almonte, Cartaya o Barbate que están cerrados perimetralmente por su alta incidencia del virus, y una duda que nos acaba de aclarar la Junta de Andalucía. Mañana reabre la frontera con Portugal, pero no se podrá salir de la comunidad autónoma que sigue perimetrada.
Y después de revisar la previsión de crecimiento a la baja, ahora el gobierno de Pedro Sánchez corrige también la cifra de déficit prevista para este año y lo aumenta en 8.000 millones más. ¿Cuál es la clave de esta corrección, Marta Ruiz?
Pues la clave está en que el año ha comenzado peor de lo previsto. Eso lo refleja la caída de la economía, del Producto Interior Bruto, en medio punto en el primer trimestre del año por el impacto de la tercera ola, y eso implica continuar más tiempo con las políticas expansivas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Obviamente, esta revisión a la baja del PIB tiene consecuencias sobre la proyección del déficit público. La previsión para el déficit del año 2021 se sitúa en el 8,4%, una cifra ligeramente superior al 7,7% que se recogió en la elaboración de los presupuestos.
Bruselas mantiene de momento suspendidas reglas fiscales para este año, es decir, no hay límite para gastar más de lo que se ingresa, pero para el año que viene el déficit sería del 5% y del 4% para el 2023, y no bajaríamos del déficit excesivo hasta 2024. Para entonces la deuda pública aún sería del 112% del Producto Interior Bruto.
El Pinchazo del Barça no cambia el discurso de Simeone, Luis Munilla.
Derrota Antonio del Barça 1-2 ante el Granada, que mantiene a los cuatro de arriba en un margen de 3 puntos a falta de 5 jornadas. Y efectivamente, desde el líder Atlético de Madrid, Simeone no se sale del carril.
Sí, vi el final del partido, con la vista de cualquier entrenador que está viendo un partido de fútbol competido como fue, y pensando absolutamente en lo único que nos importa, que es el Elche. Estamos inmersos en una opción a 4, dentro de las cuales estará claro que el partido a partido toma aún más importancia. Es novedoso y creo que hace bien al fútbol español.
El Atlético juega mañana en Elche con la baja de Lodi, pero recupera a Coque. El Real Madrid recibe también mañana a Osasuna, con el Chelsea en el horizonte. Ramos y Nacho ya están con el grupo, pero no así Mendy y Valverde. El domingo Valencia-Barça, el lunes Sevilla-Athletic de Bilbao. Hoy se juega el Celta-Levante a las 9. Han comenzado además los entrenamientos de Fórmula 1 en Portugal, también los de motos en Jerez, con Aleix Espargaró segundo y Márquez tercero. Y en baloncesto, el Fútbol Club Barcelona se puede meter en la Final Four de la Euroliga si gana esta tarde a las 7 al Zenit.
Gracias, Muni. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Divendres, portes del cap de setmana 30 d'abril, 5 minuts i mig hores d'ara per sobre de la una. Estàs en companyia de Cope Lleida. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12 i 20, des de les 12 i 20 fins a arribar a les 2. Ara, camí cap a les 2, primer buscarem la previsió meteorològica, la darrera hora informativa, i tenim el divendres de cinema, la Laura González. Parlem de cinema i de les estrenes que hi ha els divendres. I a partir de 2:15, l'Espai Groc, que és un espai on parlem de moltes propostes, de cara al cap de setmana i a la resta de l'inici de la setmana vinent, des de la vessant musical, de les arts escèniques, de la cultura en general, des de la Biblioteca Pública de Lleida, des del Caixa Fòrum, des de la Llotja, des de l'Auditori Municipal Enric Granados, des del Teatre de l'Escorxador, en fi, moltes propostes aquí a Cope Lleida des d'ara fins a arribar a les 2. Però abans busquem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Barcelona cels ennuvolats o coberts i xàfecs preferentment a l'interior, on podran anar acompanyats de tempesta i calamarsa i ser localment forts. Es podrien acumular més de 20 litres per metre quadrat en una hora. La cota de neu estarà sobre uns 2.000 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més baixes, amb màximes de 20 graus a Lleida capital, de 19 a Balaguer, de 18 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si en referim al vent, seguirà bufant en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem cels ennuvolats o coberts amb precipitacions generalitzades durant la primera meitat del dia i que podran anar ocasionalment amb tempesta i ser localment fortes. La cota de neu estarà en general sobre uns 1.200-1.400 metres. Per últim, les temperatures màximes demà estaran al voltant dels 20 graus a Lleida capital, dels 19 a Balaguer, dels 18 a Tàrrega, dels 15 a la Seu d'Urgell i dels 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La província de Lleida. Va, que busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
A hores d'ara està en roda de premsa el Procicat. Entre altres coses, estan anunciant que a partir del proper 10 de maig podran reobrir els parcs d'atraccions. Veurem en quines condicions. Però clar, el 10 de maig cau exactament al vell mig de la Festa Major de Lleida. Parc d'atraccions permanent com a tal no en tenim, però sí que és una tradició el tema de les firetes. Veurem com afecta això, perquè el cap de setmana, o sigui, 8 i 9 de maig, no seria possible, però a partir del 10 de maig, que és dilluns, sí, i dimarts, que és dia 11 de maig i és festiu, a la ciutat de Lleida també. Veurem si hi ha moviment en aquest aspecte. Estan hores d'ara amb roda de premsa al Procicat. Parlant del Procicat, Fira de Mollerussa ja té a punt el pla de contingència i prevenció de la Covid-19 per a la celebració els dies 4, 5 i 6 de juny de la 148a Fira de Sant Josep. El document li enviaran dilluns vinent al comitè de direcció del pla d'actuació del Procicat per la seva autorització, un cop s'emeti l'informe favorable de l'Ajuntament de la capital del Pla d'Urgell. Si ho autoritzen, hi haurà Fira de Sant Josep el 4, 5 i 6 de juny
a la capital del Pla d'Urgell. A Sort, per exemple, l'Ajuntament, seguint les recomanacions del Departament de Salut per fer front al rebrot de la Covid-19, ha decidit prorrogar fins al proper 6 de maig les mesures addicionals per frenar la propagació del virus al municipi. D'aquesta manera, els parcs infantils i les instal·lacions municipals continuaran tancades. I pel que fa al 1 de maig, que és demà, la CGT de Lleida ha denunciat la prohibició de dur a terme la manifestació que havia convocat amb motiu del 1 de maig a la capital del Segrià pels protocols imposats des del Procicat. Per la seva part, la UGT i Comissions Obreres de les Terres de Lleida es concentraran demà al migdia davant de la Porta dels Apòstols de la Seu Vella. Sota el lema "El país té un deute amb la gent, amb la seva gent treballadora", volen denunciar la situació de precarietat i pobresa que viuen molts treballadors i persones, agreujada per la crisi social i econòmica de la Covid-19. Amb notícies encara referents a la Covid-19, la Real Federació Espanyola de Futbol ha confirmat l'ajornament del partit Hèrcules d'Alacant-Lleida Esportiu, que s'havien d'enfrontar demà dissabte a les 6 de la tarda a Alacant, degut al positiu del Lleida Esportiu. Ara tots dos clubs s'han de posar d'acord per fixar una nova data. I avui Salut ha notificat 132 nous positius per prova PCR en les darreres 24 hores a la província de Lleida, de les quals 112 proves PCR positives corresponen al Pla de Lleida i 20 al Pirineu. Amb tot això, les dades són les següents. Al Pla de Lleida, la RT està per sota de l'1, 0,88, i el risc de rebrot a 448 punts. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 408 punts i la RT de 0,84. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot segueix els 291 punts i la RT està per sobre de l'1, 1,04, 3 dies seguits en què a Lleida està per sota de l'1 i a nivell del global de tot Catalunya per sobre. Fem una pausa rapidíssima, parlem de cinema al Divendres de Cine amb la Laura González.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que parlem de cinema, i anava a dir, ja és el moment en el que és divendres. Bueno, ja fa estona que és divendres, però això és el Divendres de Cine i estem sempre ben acompanyats amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, aquí estem de divendres ja.
Bueno, m'alegra veure que va sobreviure el Sant Jordi.
Home, claro.
Bueno, veure, va, escoltar-ho.
Sí. Sí, home, va ser una jornada dura, cansada, ah, però a l'hora pues, ho he gaudit molt també.
Que
no?
Sí, que sí, ja m'ho suposo, però l'endemà suposo que et vas aixecar tard.
No, vam obrir botiga igual, a la mateixa hora de sempre, ah, i també hi va haver pues, bastanta gent. El dia després de Sant Jordi, que encara fan descomptes, doncs encara hi ha gent que, si no, i a part que en divendres, doncs la gent que treballa el divendres entén que el dissabte doncs, va aprofitar per respirar-se amb els llibres.
Va haver molta gent allà, a Francesc Macià, havia l'aforament limitat, a 1.000 persones, cua llarguíssima. Jo no sé si s'hagués pogut fer millor aquell dispositiu, és a dir, agafar la Rambla de Ferran realment, espaiar molt més les paradetes i tenir un aforament molt més gran. Però vaja, a toro passat, no?
Sí.
Pues ja està.
Bueno, sempre es pot analitzar per fer-ho millor al futur i ja està.
Vale, escolta, tu que estàs veient, has pogut veure alguna cosa aquesta setmana?
Doncs sí, vaig acabar Falcon i El Soldado d'Invierno.
I què tal?
Pues malament.
Ah,
què vols que et digui? Malament, a mi no em va agradar. Al final va ser un argument que, bueno, vaig entendre, sí, bueno...
Però és un final final o és un final que hi haurà una nova temporada?
A veure, s'ha confirmat al llarg d'aquesta setmana que hi haurà un Capitán América 4.
Ah.
Vale. S'ha confirmat la presència de Chris Evans en aquesta pel·lícula, tot i que no farà de Capitán América, perquè Capitán América el farà el que fa de Falcon, vale?
Vale, vale.
Bueno, ara ja ho podem dir, i es va estrenar el divendres passat l'últim capítol, la gent que ho segueixi ja ho sabrà. I llavors, bueno, he sentit moltes comparacions entre El Soldado de Invierno i WandaVision, per exemple, que és la de la Bruja Escarlata i Vision, que també està a la plataforma Disney Plus,
sí.
Com a dos pel·lícules paral·leles a l'univers Marvel, no?, una mica, i que, bueno, les comparen, i per mi WandaVision té un nivell cinematogràfic i de guió que no té, per exemple, pues Falcon i El Soldado de Invierno, que té moltes coreografies de lluita, sí, però ja està, és que no té res més.
Bueno, o sigui, que no t'ha deixat bon cos.
Bueno, sin más. ¿Me la podia haver salviat? Sí, també.
Bueno, escolta, després, per cert, els Oscars. Els Oscars.
Ui, sí. Sí.
Clar, de les que coneixies, van quedar com creies o no? Clar, és que aquest any és molt atípic, la meitat no les havies vist.
Claro, és un any molt atípic, exacte, no, cap. No havia vist cap. Bueno, havia vist les d'animació, això sí, perquè, bueno, com que parlem de la plataforma Disney, pues havien estat estrenades allí i les d'animació sí que les havia vist, però va guanyar Nomadland, la millor pel·lícula, i no hi va haver tampoc gaire sorpreses, era una gala bastant avorrida. Jo que la veig cada any, o almenys veig la presentació i tal, pues me vaig a dormir pel cansament de Sant Jordi.
Home, clar, et va sortir allí.
Però perquè la gala també ve avorridota.
Això també
té la veritat.
Jo no les veig, m'avorreixen molt.
Seguien una mica l'estela dels Globus d'Or.
Ja.
Així que,
ja.
Sí, era com una...
Però nada, vinga, anem cap a les estrenes d'avui.
A combination of sounds with a view to beauty of form and expression of emotion.
Mare de Déu. Això que va de ciència-ficció avui o què?
Sí, bueno, tinc estrenes de tots els gustos. 11 estrenes de cartellera tenim. Mira, tenim Ghost Walking, que és una pel·lícula estadounidenca, però amb dos actors molt britànics, com són la Daisy Ridley, que és la que feia de Rey a les pel·lícules noves de Star Wars, i el Tom Holland, que és el que fa de Spider-Man a les noves pel·lícules de Marvel, ¿vale? És una distopia d'estil western futurista, complementada amb la interpretació secundària del Mads Mikkelsen, que aquest actor sembla un rei Midas, ¿no? La pel·lícula d'aquest surt, pel·lícula que és un èxit. Doncs bé, explica l'argument que Apprentice Town, en tot, doncs ha crescut creient que la massilla, ¿vale?, que és com una cosa orgànica que surt de la Terra, no sabem ben bé si és la Terra o és un altre planeta, ¿vale?, va ser responsable d'alliberar uns gèrmens que van assassinar a totes les dones d'aquest planeta, o que no sabem si és la Terra o no, i va contagiar doncs, amb el soroll, que és que els homes tenen a la vista els seus pensaments. ¿Vale?
Ah, vale.
Sí. No,
i ui, el que es pot veure allí, doncs.
Sí, després de descobrir que es fa un silenci en una zona, doncs, els pares adoptius doncs, l'obliguen a fugir el més ràpid que pugui, ¿vale?, de deixar enrere tot el mapa aquest del nou món i un missatge, no? Així com infinitats de respostes de preguntes a respondre, no? Llavors ell descobreix una noia que és la font del silenci, ¿vale?, que es diu Viola, que és la protagonista, ¿vale?, i llavors els dos han d'avisar el més aviat possible sobre la imminent arribada d'una nau perquè l'intendent Prentice doncs, pugui preparar un exèrcit per la guerra. ¿Vale? O sigui, hi ha diversos arguments, bueno, chaos walking, ciència-ficció, si voleu evadir-vos, aquestes coses al cine sempre funcionen bé, que per cert, se comencen a estrenar la trilogia del Senyor dels Anillos extendida pels friquis que vulguin tornar a la batalla del Pelennor, per exemple, i flipar-se en pantalla gran. Jo no descarto anar-hi.
Ah, no?
Ja que la vaig veure al Nadal, vaig veure el Senyor dels Anillos i les tres, però bueno, no descarto anar al cine, a tornar a veure en pantalla gran. Segueixo amb les estrenes. Tenim Nobody, i dic el nom en anglès perquè aquí s'ha traduït com a Nadie en castellà, i sona una mica raro, no?
Yeah.
És una pel·lícula d'acció independent americana dels Estats Units a l'estil de la saga John Wick, amb el però de que no hi surt el Keanu Reeves. Vale? Llavors, la protagonista, el personatge protagonista es diu Hutch Mansell i és un nom de família pues, com molt corrent, no? No sé si això existeix, però com que és una ficció, és una pel·lícula, doncs bé, una nit uns lladres entren a casa seva i ell renuncia a defensar-se i a defensar la seva família amb la finalitat d'evitar complicacions, vale? Això ha de ser pel seu fill i a la seva dona, que comencen a distanciar-se d'ell. L'incident se'l menja per dins i fa que surti a la llum el seu costat més fosc, perquè sembla ser que és un assassí a sou retirat, estil cèl·lula dormiente d'alguna organització criminal, vale? Què veureu a Nobody, a Nadie? Doncs coreografies de lluita i molts trets, això està garantit, vale?
Ah, pues això t'agrada tu.
Sí, ja ho saps que sí, però bueno, jo desitjo que les escenes de lluita doncs, no es vegin esbiaixades per l'abús, que és tan anys 2000, de, per exemple, de la pel·lícula de 300, no? D'aquesta càmera lenta, vale? Ah, que vale. Ja ni Guy Ritchie, que es va fer famós amb l'ús del metratge ralentit, i perquè va ser Madonna, òbviament, doncs ja ni ell ho utilitza, vale? Està de mode.
Bueno,
llavors,
però,
això
escolta,
me talla una mica el rotllo.
A mi, les pel·lícules de Sherlock Holmes de Guy Ritchie m'agraden moltíssim, per exemple.
Claro.
Eh?
Però t'agrada també aquesta càmera lenta, però és que està de moda, això ja no se lleva.
Però és que les modes ja saps que van i venen.
Sí, bueno. Pues això, a mi amb una pel·lícula d'acció així on hi hagi coreografies de lluita, l'abús de la càmera lenta, no dic l'ús, dic l'abús.
I l'abús.
La càmera lenta me talla molt el rotllo,
vale.
La veritat, perquè pues al final és com una dansa, no? I has de, bueno, veurem què tal, no ho va dir. Després tenim també El verano de Cody, ¿vale? Que és cinema independent de canvi estadounidense, amb un títol una mica mal traduït, ¿vale? Que pot costar-li la taquilla a la pel·lícula, perquè són originals driveways, com a maneres de conduir o maneres de portar la vida, no? Que té molt més sentit si te parlo de l'argument de la pel·lícula. ¿Vale? Tracte, és un drama de contrastos fet amb molta tendresa. ¿Vale? Parla de la pèrdua de la Cassie, que després de la mort de la seva germana, ella i el seu fill de 8 anys doncs, van al petit poble on vivia ella per recollir-ho tot i vendre la casa. I mentre la Cassie doncs, està ocupada netejant-ho tot, el nen, el Cody, doncs, passa el temps al veïnat, coneixent doncs, els diferents veïns, entre ells el Del, amb el qual que és un viudo que viu a la casa al costat, doncs entaularà una amistat especial. Vale? El verano de Cody, no us deixeu enganyar pel nom, la pel·lícula pot estar bé.
Bueno.
Després tindrem també The Assistant, que és una pel·lícula que és del 2019, però clar, com que va haver-hi...
Bueno, del 2019? L'estan estrenant ara?
Sí, del 2021.
Sí.
Clar, però és que clar, això va com va.
Sí.
Llavors, bé, és una pel·lícula dels Estats Units, és un drama independent sobre l'abús laboral, la Jane doncs, és una recentment graduada universitària aspirant a productora de cinema, que aconsegueix treballar com a assistenta per un poderós executiu de la indústria de l'entreteniment, ¿vale? El seu dia a dia és molt similar al de qualsevol altra assistenta, doncs preparar cafè, canviar el paper de la fotocopiadora, ordenar l'esmorzar, organitzar viatges, rebre missatges telefònics, però bueno, a mesura que la gent segueix la seva rutina diària, és cada vegada més conscient de l'abús que, bueno, pues que està rebent dintre la seva jornada laboral, ¿vale? Que acumula pues, això, degradacions i requereixen adoptar una posició ferma per a que això no li passi. Què més tenim? Vinga, fica'm la música 3, que així canvia una mica de dinàmica.
A veure què m'has posat aquí.
Ja està, no m'he sentit allò.
Aquesta t'agrada, és molt descriptor,
Sí, bueno...
Escolta, per cert, la d'abans era de la pel·li...
De la pel·lícula Hannah,
sí.
És una pel·li d'acció protagonitzada per Eric Bana, Kate Blanchett i la, si t'ho dic de memòria tot això, i la Saoirse Ronan.
No hi ha res com tenir bona memòria, ja ho veig.
Sí, la banda sonora la signen els Chemical Brothers.
Els Chemical Brothers, això sí que la coneixia.
Sí. Doncs bé, i aquesta música d'ara doncs és de la pel·lícula Atonement, Expiación, de Joe Wright. Vale? I clar, ja ho has dit bé, queda així una mica d'escriptor, perquè les tres pel·lícules que t'explicaré a continuació tres pel·lícules que explicaré a continuació parlen sobre el periodisme i la importància de la comunicació, ¿vale? Una d'elles és Yalda, la noche del perdón, ¿vale? És una pel·lícula iraní que situa a l'Iran actual, on la Mariam, una jove de 22 anys, és sentenciada a mort després de matar per accident el seu marit, el Nasser, de 65 anys. L'única persona que pot salvar-la és la niñera, no? la filla del Nasser. Per això només ha d'acudir a un conegut programa de televisió i perdonar en directe a la Mariam. Però costa perdonar quan ambdues es veuen obligades a reviure el passat. Vale. Llavors tenen també el fotògrafo de Minamata, que ens arribi des del Regne Unit, tot i que l'acció comença a Nova York l'any 1971. Vale? Després dels seus celebrats dies com a fotoperiodista més venerat de la Segona Guerra Mundial, Eugene Smith doncs, se sent desconnectat de la societat i de la seva carrera. La revista Life l'envia a una ciutat costanera del Japó, a Minamata, la població de la qual està sent devastada per l'enverinament per mercuri a les aigües. Caram. Per una negligència industrial. No? Llavors, l'Smith doncs, es submergeix en la comunitat i les seves imatges li donen al desastre una dimensió humana esfereïdora. Quasi tan esfereïdora com el doblatge de Johnny Depp, que protagonitza aquesta pel·lícula, i que no sé si em fa més ràbia, l'actor o el seu doblador, la veritat.
O sigui, no és el de sempre.
Sí. És que, clar, tu veus envellir l'actor i la veu no envelleix. Ah. I se me fa superestrany.
Ja, però, vale, veus envellir l'actor, però la veu, si és el mateix actor de doblatge, també guanya anys, i si no li canvia la veu, és que no li canvia.
Ja, però a mi se'm fa molt estrany.
Però què vols dir que el Johnny Depp li ha canviat la veu?
No ho sé, però hi ha algo que no em quadre allí. Bueno, a part de que Johnny Depp ja és un tio raro de sempre.
Sí, això sí.
Això com va.
Ja, però ho va fer molt bé als Pirates i ja està.
Uf, pues jo crec que allí va destrossar la seva carrera.
Què dius?
Mira que tenia una carrera com a actor menys mainstream, diferent tot, tal, però els Pirates els va deixar fricant-lo.
Vale, venga. Ja ve que no coincidim amb res.
No. Venga, Crònica d'una tormenta. Aquesta és l'estrena Made in Spain i va sobre l'Antonio. Que és l'Ernesto Alterio, doncs fa d'important director d'un diari i ha de triar el seu successor. Llavors la maca, la que li dona vida Clara Lago, doncs és una dona que aposta per la cooperació entre els membres de l'empresa i no per la verticalitat en el treball i, bueno, competirà contra l'altre subdirector, el Vargas, que és un periodista manipulador que se les sap totes. Llavors, la nit en la qual l'Antonio li explica a la maca el procés de selecció, tots dos es queden tancats al diari per una forta tempesta i en el curs d'aquesta nit doncs, parlaran a fons, discutiran i revelaran qüestions transcendentals de la vida, del periodisme, de l'amor, del sexe i de la mort.
No queda cap més tema ja per parlar.
Crònica d'una tormenta.
Bueno.
Venga. Anem avançant amb el guió, si me vols ficar la música 4.
Ahí estamos. Misterio. Quin misteri.
Sí, no, és que, a veure, aquest any, aquesta temporada se m'ha passat volant, estem a l'abril ja, aviat se'ns acaba això, que queden 3 mesos de programa. I encara no t'havia ficat aquest any la banda sonora de Tintín.
Oh! Escolta, ara que dius el Tintín, vas enviar-li el mail a l'Steven Spielberg per dir-li que passa amb les altres dues parts de Tintín, que no havia de ser una trilogia?
Jo crec que això haurem de fer com una plataforma
Home.
Fer pressió a nivell internacional perquè facin una segona part.
No, era una trilogia a priori i la pel·lícula és boníssima, l'he vist un munt de vegades, però falten
també
les altres dos.
Devia ser molt cara, també això t'ho dic, que a nivell de producció és una pel·lícula
ja, però parlem de l'Steven...
a la que van destinar molts recursos.
Però parlem també de l'Steven Spielberg.
Sí, però si a tu diu Steven Spielberg te ve a casa i te diu, escolta, dona amb 5 milions de dòlars, pues si no els tens, no els tens.
Però ell sí que els té.
No ho sé, les pel·lícules sí que se fan famoses i cobren els creadors.
Tu
però...
torna-li a enviar el mail, vale. El mail. Mira, sóc la Laura del divendres de cine, si us plau. Vinga, va, parlem de què parlem.
També que necessitem bandes sonores de John Williams.
Això també.
Doncs bé, La Daronne és una pel·lícula francesa i, bueno, també amb el títol una mica mal traduït, s'ha traduït com a Mama Maria. Doncs bé.
Mare de Déu. És que, clar, després no hi ha manera de trobar-ho per internet.
Claro. Doncs mira, protagonitzada per la Isabel Huppert, que ella sola, amb una càmera, pues és l'única cosa que necessita una pel·lícula per ser una bona pel·li, ¿vale? Aquí farà de Patience Portefeu. No sé pronunciar-ho.
De què?
Francès, bueno.
Ah.
Patience Portefeu.
És un nom. Sí.
Exacte. Doncs va, és una traductora especialitzada en escoltes telefòniques per a la Brigada de Supercadents de París, no? És un treball precari i mal pagat i llavors un dia la Patience, la protagonista, es disposa a fer un favor al problemàtic fill d'una dona i acaba involucrada en un tripijoc de drogues fallit, és una comèdia negra, eh?
Yeah.
La qual li deixa una pila de cannabis en la seva possessió. Llavors, mentre manté la seva feina dintre la brigada antidroga, doncs per l'altra via ella es crea una altra personalitat per traficar i es converteix en camel, què et sembla?
Vaja.
només podia ser protagonitzada per Isabel Huppert. Ella és genial. Tindrem també pel·lícules d'animació, ¿vale? El Capitán Diente de Sable i El Diamante Mágico, que és una pel·lícula noruega. Bueno, l'animació bastant pobra, perquè al final tu veus les pel·lícules de Disney i Pixar i flipes en colors, i llavors la resta d'animació pues, a vegades te queda una mica coixa, no? La pel·lícula va de dos joves pirates a la recerca d'un germà perdut i un vampir amb greus temes solars, una reina que canvia de forma i un exèrcit de monos rabiosos, ¿vale? Llavors el Capità Diente de Sable doncs, té molts fronts oberts mentre es troba a la cerca d'un diamant perdut màgic també. Bueno, película de piratetes, d'animació, així, divertideta. I després tindrem Nono de viaje al mundo en miniatura. És un curtmetratge, ¿vale? És francès, bueno, curtmetratge, migmetratge, dura 26 minutets, ¿vale? Que això ja va passar una altra setmana a les estrenes i se segueixen estrenant migmetratges, ¿eh? Que ho veureu, que igual ha arribat aquest format per quedar-se també, perquè a banda és una pel·lícula que és en stop motion, així, i pels més menuts de la casa, entre 0 a 3 anyets. Jo crec que amb un nen el porta a veure la del Nono, amb un nen de 4 anys, i te diu, mama, jo qui no hi vull ser. Saps? Això és per més petitets, no? Doncs bé, us explicaré així també com un conte, ¿vale? I ho dramatitzaré una mica.
Ai, venga.
Pobre Nono, va pensar que aquest dia seria com qualsevol altre, amb un bon pícnic, una gran migdiada, la seva còmoda butaca. Però tot va canviar quan una ràfaga de vent i un paquet de patates fregides embossat a un arbre enorme i quan el professor Groc Croc doncs, va treure una màquina per encongir objectes. I aquí és quan el Nono va passar inadvertidament a través del raig làser i es va encongir i es va tornar tan diminut com una formiga. I això és un curtmetratge aquest de stop motion de Nono de viatge al món de miniatura.
De 0 a 3 anys, més o menys 26 minuts, per tant, això s'aguanta en aquesta edat.
Claro.
I pantalla gran, que això també, quan ets tan petit, ho veus, és enorme. Enorme. Sí. No pot estar bé, és una bona experiència.
Doncs sí, tindrem també una reestrena remasteritzada, vale, que es diu Charulata, la esposa solitària, i ens arriba de la Índia i en el seu viatge en el temps ens arriba des de 1964, vale? És una masterpiece, que en diuen, no? I pel centenari del naixement del seu director doncs la tornen a reestrenar. Està basada en un relat de Tagore, ambientat a finals del segle XIX, quan la Índia era encara una colònia anglesa, vale? Allò de la Commonwealth i tot allò. Doncs bé, la Charu és una dona de l'alta societat bengalí que porta una vida ociosa. Està casada amb en Bupati. I aquest, doncs, que ha heredat una fortuna, doncs, utilitza els seus diners per publicar en un diari polític i, bueno, i se sent orgullós de no haver-se deixat arrossegar per la comoditat i la desídia de les classes altes, no?
Bueno.
Jo us recomano que l'aneu a veure, tot i que la meva aposta de la setmana, òbviament, és la de la Barone, dic òbviament perquè m'encanta l'actriu, eh? Però Charulata és una altra bona opció, que és una pel·lícula en blanc i negre, que us heu dit, de l'any 64 de la Índia. És una manera també de viatjar a través dels temps i de l'espai amb el cine.
Vale, vale.
Des de la butaca del cine. I ja està, aquestes són les estrenes, ja veus que n'hi ha per tots els gustos,
no,
per
no.
Nens, per...
Sí, bueno, però per mi comèdies... no n'he trobat cap, eh? No... Bueno, almenys, no sé, no n'hi ha hagut cap que m'hagi fet tilin.
Ja, és que, Ricard, quan t'agraden les comèdies absurdes, és
complicat. A veure, no em limit...
Una película
que no, mira, Tintín, també m'agrada molt. I pel·lis d'acció, i pel·lis de thriller també m'agraden.
Ah, doncs pues mira, tens el nou boni, que té coreografia.
Sí,
de
sí.
Que passa, que lo de la càmera lenta ja no t'ha agradat.
No, aquella és l'única que m'he deixat aquí subratllada.
Molt bé, perfecte.
Bueno, ja veurem. Laura González, divendres de cine, que passis bon cap de setmana.
Molt bé, bon cap de setmana.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs apa, ja anem directes cap a les dues de la tarda, estem a divendres i per tant ja, i bueno, la sintonia també la coneixeu, és l'Espai Groca. Estem acompanyats avui, ja està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Què tal, Puri, com estàs?
Bé, bé, una mica emmigranyada amb aquest canvi de...
Es note, eh?
Sento molt eco.
Es note. Puri, fem una cosa. Mira, desconnecta't i torna't a connectar, que veig que hi ha molt retard i jo t'espero. Tu desconnectes, sí. Tornes a connectar i, vale. I ens esperem a veure si millorem. Això són doncs, aquestes coses de les videoconferències i això, re com tenir una persona asseguda aquí a davant als estudis. Però això, de moment, no és possible, tot i que és veritat que les darreres xifres de vacunació, d'incidència, etcètera, etcètera, sí que, de manera lenta, però sostinguda, ens fan veure que més a prop que lluny doncs puguem tornar almenys amb aquests contactes, al contacte personal, a veure'ns, a poder deixar entrar gent a la ràdio, vaja, que és el que volem. En fi, Puri Terrado, escolta, que tenim... Avui és el darrer dia del mes d'abril, eh? I que demà estem al mes de maig, ja.
S'està acabant el curs.
Sí, imagina't tu, eh? És que qui ens ho havia de dir, qui ens ho havia de dir. Escolta, que vosaltres teniu preparat un cap de setmana interessant a l'Auditori, Puri.
Sí, tenim un concert de l'Orquestra Júlia Carbonell i la veritat és que tenim un solista de primer nivell, com és l'Arnau Tomàs, un cel·lista que forma part del quartet Casals, i interpretaran una obra interessantíssima d'un compositor contemporani, de Friedrich Gulda, que és un compositor del segle XX i que juga amb la música de jazz, amb la música moderna, i per tant és molt, molt adient per tot tipus de públic que no estigui acostumat a assistir a l'Auditori.
Estic intentant localitzar l'Alfons Reverter, el director de l'orquestra Júlia Carbonell. Estem parlant d'un concert que tindrà lloc el proper 2 de maig, aquest diumenge, a les 7 de la tarda. Que,
vaja, a les 7 de la tarda,
és de dia, o sigui, és de dia, vaja, vull dir que ha canviat molt això, que a les 7 de la tarda és amb sol. Sortirem abans del toc de queda, amb temps de sobres, perquè la gent pugui moure's i tornar. Un toc de queda, per cert, Puri, que a nivell nacional acabarà el 9 de maig.
Per la festa major.
Sí, però ja ha dit la Generalitat que Catalunya seguirà. No sé quant temps, ni en quin nou horari, o si seguirà el mateix horari, però seguirà en van. Per tant, seguirem amb aquests horaris a l'hora de programar espectacles.
Sí, nosaltres en diumenge ja programàvem a les 7 de la tarda, però al vespre, doncs, la veritat és que les persones s'han acostumat a venir a les 8 del vespre, i és un molt bon ara també, penso, perquè d'aquesta manera arribes més d'hora a casa, no? Potser el problema és les persones que tenen negoci, que llavors, clar, normalment tanquen a les 8 o 8 i mitja i es fa més just.
Clar. Doncs això és, com sempre us dic, la web, latemporadalleida.cat. Allí teniu tota la programació, des d'allí accediu a la compra d'entrades, ja està previst la separació entre les localitats, per tant, ja ho tenen tot pensat, a latemporadalleida.cat.
Sí.
Allí teniu aquest concert. I, si et sembla, anem a avançar al cap de setmana vinent, perquè ja és el cap de setmana de la Festa Major.
De la Festa Major, sí. Mira, la setmana que ve tenim l'Auditori, la Sala 1, ocupada, perquè fem una producció que és el Carnaval dels Animals, amb Lleidart Ensemble. Lleidart, ja sabeu que és una agrupació de músics joves, que són músics que han estat estudiant els seus postgraus tots pràcticament a l'estranger, especialment a Alemanya, i llavors els agrada, doncs, fer produccions diferents, no? I jugar no solament amb la música, sinó també amb l'escenografia. En aquest cas, doncs, faran concerts escolars durant la setmana, i el cap de setmana, el dia 8, que és dissabte, a les 6 i mitja de la tarda, ho faran per a famílies. És molt recomanable, perquè la música és el Carnaval dels Animals, molt coneguda per tothom, no? I ells expliquen la història, també amb dos actors, i arriben molt, molt, molt bé a les famílies, és molt, molt adequat, no? Camil Saint-Saëns va fer una música que crida molt l'atenció als nens, i també el conte és, doncs, molt, molt adequat a les famílies. I a més, els adults, doncs, gaudeixen de molt bona música, amb la qual tothom disfruta, no, d'aquest espectacle.
I a veure, jo l'afegit que dic sempre, que no ens n'hem d'oblidar, que és a l'Auditori Municipal Enric Granados, que els més petits de casa s'hi han d'acostumar a entrar des del principi a l'auditori, que no ho han de considerar, no ho han de trobar una cosa estranya, que s'hi han d'acostumar, que és una cosa que ho tenim a casa.
Tinc uns amics, que Ricard, que tenen un nen petit de 2 anys i va venir a veure el ballet al gener.
Veus?
I els pares els hi diu: que no anem a la casa gran. I la casa gran vol tornar a venir a l'auditori.
Clar,
i
que
per
sí.
Ell, clar, és la casa gran, perquè les dimensions són unes altres, no?
Home.
Em va fer molta gràcia, perquè el nen fins i tot recorda la música, no?
Imagina't.
I el que va veure.
Doncs mira, és un clar exemple perquè veguis quina experiència i com l'ha marcat.
Sí, 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 sí.
Potser de gran no se n'acabarà recordant, però ara sí que se n'està recordant, i si se'n recorda és que per ell va ser una experiència.
Sí, i tant, i explica el conte, o sigui, que el reviu habitualment, i per això penso que els nens, com més aviat comencen a venir,
millor,
i sobretot en família. Jo penso que l'experiència de l'escola està bé, perquè van anar amb els companys, però és fonamental l'experiència viscuda amb els pares, amb els germans, i que vegin que és una activitat normal dins de la família.
Jo també ho crec, això. El Carnaval dels Animals és per públic familiar, i a més amb festa major. Mira, és la festa major del 2021, agafem-la com vulgueu, però és festa major. 8 de maig, que és el proper dissabte, o sigui, demà no, el dissabte de la setmana vinent, a 6:45 de la tarda, ideal, ja hem berenat, ens anem a l'auditori i amb sortir ens dona temps de sobres d'arribar a casa, passejar-nos encara per la zona de l'eix comercial o per on vulgueu, i arribar a casa i sopar. És una tarda de festa major ben maca, eh?
Sí, i tant. De tota manera, pensem, vull recordar que aquest cap de setmana també tenim un cap de setmana familiar a tope amb la Fira de Titelles.
Evidentment, és veritat. Clar, és que, no, és veritat, és que demà és 1 de maig. És que demà estem al maig, és el primer cap de setmana de maig. Ja sabeu, el primer Fira de Titelles, el segon Festa Major, el tercer Moros i Cristians i el quart Aplec. Bueno, l'Aplec de moment està aplaçat. Evidentment, perquè per la seva naturalesa doncs no és viable. La resta doncs ja veurem com es va desenvolupant, eh? Molt bé, doncs per cert, també a la llotja el dia 8 de maig tenim el José Corbacho.
El José Corbacho, sí senyor.
Ante
no cal
todo, mucha calma, eh? Això és el que diu. Ante todo, mucha calma. Ens ho podem aplicar des de fa un any, això, eh?
Ai, jo ja començo a estar una mica desesperada.
tu i tothom, eh?
Bé, jo estic contenta perquè això de que ens hagin obert ja, que puguem bellugar-nos pel territori, doncs ja ens dona una mica d'aire, no?
Canvia molt.
I poder canviar d'ambient és important. Ara hem de tenir tots molta prudència.
I tant que sí. Deixeu-me que saludi a la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Què tal, Maribel? Com estàs? Fas bona cara.
Bé. Gràcies, moltes gràcies. Bé, contenta una altra vegada, un altre divendres d'estar amb vosaltres i poder compartir les experiències, en aquest cas, doncs, de Caixa Fòrum Lleida, tot el que oferim a Caixa Fòrum Lleida durant els propers dies per tota la ciutadania.
M'alegro moltíssim.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
2:15, marxem cap a el Caixa Fòrum. Per cert, ahir llegia una notícia, ara no em sortirà el nom. Ahir va morir de, del...
Mike.
Digue'l tu, que tu estàs més posada ja que jo al tema.
Michael Collins, un dels astronautes que va arribar a la Lluna l'any 1969.
Sí.
Que està representat a l'exposició de Caixa Fòrum Lleida, Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna.
Vaig pensar justament amb la vostra exposició, perquè Michael Collins és del trio de l'Apolo 11 el menys conegut o el que menys ha transcendit a l'opinió pública, perquè és el que es va quedar a la nau que estava en òrbita a la Lluna. Per tant, no és el que va baixar baix. No és el que va baixar, Neil Armstrong ens va deixar l'any 2012... i queda viu el Buzz Aldrin. Però vaja, escolta, que si voleu conèixer una mica més de la història de l'Apolo 11, de l'arribada de l'home a la Lluna, ara que ja parlem tant que d'aquí 5 anys ja arribarà l'home a Mart, doncs ho teniu al Caixa Fòrum, eh?
Així és, i especialment doncs, aquest cap de setmana, no? Aquesta tarda, per descomptat, en el sentit de que Caixa Fòrum Lleida estarà obert al públic i, per tant, doncs, l'exposició de 5 a 8, però aquest cap de setmana, els dies 1 i 2, al ser dos dies festius, el nostre horari és des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia. I és una bona oportunitat per visitar l'exposició Apolo 11 en aquest cap de setmana que, com molt bé avançàveu, tan ple de titelles, no? Perquè Caixa Fòrum Lleida també es suma un any més en la Fira de Titelles, tot cedint doncs, el seu auditori, i tindrem doncs, l'oportunitat d'acollir dos espectacles, no? Així, doncs, demà 1 de maig tindrem a l'agrupació Senyor Serrano, que ells també estaran aquest vespre doncs, a la llotja en la inauguració de la Fira de Titelles, però demà estaran a Caixa Fòrum Lleida amb un espectacle familiar que porta per títol Prometeus. I llavors oferirem doncs, dos bolos, un a les 11:30 del matí i l'altre a la 1. I de cara a diumenge, en el marc també de la Fira de Titelles, oferirem doncs, un espectacle juvenil amb dos representacions, no? David Espinosa ens oferirà a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida un espectacle que porta per títol Una història universal a les 11 i a la 1 del migdia, no? Tindrem l'oportunitat de gaudir d'un recorregut audiovisual per alguns dels grans esdeveniments de la història de la humanitat. I bé, doncs aquesta és la contribució de Caixa Fòrum Lleida doncs, a la Fira de Titelles, no?
Esteu a tota des del Caixa Fòrum?
Intentem, perquè formem part doncs, de la ciutadania, no? d'aquest territori tan ple d'activitat i bueno, que treballa doncs, amb un objectiu únic, que és d'oferir coneixement a tota la ciutadania.
Molt bé. Maribel, escolta, de cara a la setmana vinent, el dimecres, seguim amb el tema de conferències debats, eh?
Sí, així és. I aprofito doncs, l'ocasió per comentar que, com tu molt bé dius, el dimecres dia 5 de maig, a les 7 de la tarda, tindrem a Miquel del Pozo, l'arquitecte i divulgador, que, si no recordo malament, ell va estar a la Biblioteca Pública el passat dilluns. I crec que sí, perquè l'Antònia m'està fent senyals.
Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I corrobores?
Sí, a més, ens va agradar moltíssim, va agradar molt a tothom que va assistir i, bueno, la veritat és que és un gran divulgador i t'ha entretingut com si estessis escoltant un conte, eh? O sigui, t'està donant informació molt profunda i molt interessant sobre temes d'art, però té una manera d'explicar-ho que, bueno, que ho entens perfectament. Nosaltres, doncs, en concret, ens va fer l'explicació sobre uns quadres que hi ha que moltíssims pintors que tenen, que és Susana i els vells, i te ben asseguro que tots els que vam assistir a la conferència a partir d'ara, quan entrarem en un museu, detectarem i veurem totes les versions de Susana i els vells.
Doncs si tu vas perdre, tens una segona oportunitat, almenys, de gaudir d'ell i del que ens ha d'explicar el dimecres al Caixa Fòrum, eh?
Sí, però ell ens parlarà de la bellesa.
Sí, un altre tema.
Un altre tema, però bueno, relacionat amb la seva especialització, per dir-ho d'alguna manera, no? Ens proposarà una mirada històrica a les representacions de la bellesa humana per reflexionar sobre els cànons de bellesa actual, no? Ell ha plantejat doncs, un seguit d'interrogants per articular el seu discurs, en el sentit de què hi ha d'etern i de canviant en la idea de bellesa. Encara és una idea vigent. En definitiva, com deia, no? Ens proposa doncs, una història a les representacions de la bellesa humana per reflexionar sobre els cànons de bellesa actual.
Hi ha molta feina a fer, per cert, amb el tema de la bellesa, xarxes socials i adolescents. Hi ha molta feina a fer amb aquest tram d'edat, nois i noies, és igual, perquè les xarxes socials, la veritat és que estan fent més mal que bé en aquest sentit, en d'altres doncs, fan la seva feina, però en aquest sentit estan fent més mal que bé. Home, no sé si també és un dia perquè pares d'adolescents vagin també amb aquesta conferència i puguin tenir un altre punt de vista sobre el tema de la bellesa que poder transmetre als adolescents de casa, també podria ser una idea.
Sí. Així és, pares, grans, petits, és una conferència doncs, adreçada a tots els públics. No? I forma part, com tu molt bé deies, d'un cicle de 5 sessions que duem a terme doncs, els dimecres a les 7 del vespre a Caixa Fòrum Lleida i que d'alguna manera quin públic ens acompanya? Doncs bàsicament públic estudiant, públic universitari que vol aprofundir en el tema doncs, de la representació humana.
Molt bé. Doncs, propostes del Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel. Deixem anar cap a la biblioteca per parlar no d'un llibre. No. Sabeu que avui és el darrer dia que hi ha llibre de família de manera física? Avui és el darrer dia que s'expedirà el llibre de família com el coneixem, en paper. Estem nosaltres des del 15 de novembre del 1915. A partir de demà ja serà digital. Ens estem digitalitzant. Doncs qui també s'està digitalitzant i automatitzant és la biblioteca. De fet, ja fa uns quants mesos que estan en un procés intern que potser des de fora no notem, però sí que notem quan es posen en marxa serveis com el que ens explicarà ara l'Antònia, que és la bústia oberta 24 hores per retornar els articles que tinguem de préstec. Funciona sempre i està totalment automatitzada. He vist un vídeo, Antònia, i la veritat és que més fàcil és impossible, ja, eh?
Bueno, la veritat és que aquesta bústia la teníem preparada des de finals de l'any passat. O sigui,
i es va agafar tot de ple, eh?
Es va agafar tot, i donat que els documents havien de passar primer 10 dies de quarantena i després 48 hores, no la van poder posar en marxa. Ara que ja han aixecat les quarantenes, l'estem posant en marxa. Ens està costant que els usuaris la coneguin, bueno, sàpiguen on està i tot, però bueno, no hi ha cap pressa,
cert,
i ja anirem fent.
Antònia, està a l'altra punta d'on estava l'altra bústia, per entendre'ns.
Exacte, està a la façana contra posada. Està a la façana del carrer Governador Montcada, on hi ha la Clínica Montserrat, on hi ha el Palauet de Cultura.
Jo crec que m'això queda clar.
Està allà la façana i, bueno, és tan senzilla com anar col·locant els documents, això sí, d'un en un. I l'avantatge que hi ha, així com l'altra bústia que teníem, era manual. Tu tiraves els documents i havies d'esperar que algú l'endemà els agafés, els treguéssim i els donéssim de baixa. En aquest moment que tu entres al document, tu ja l'estàs donant de baixa automàticament al programa informàtic, amb la qual cosa ja no surt el teu préstec, i a més et pots treure un rebut, perquè a vegades amb això de la bústia automàtica hi ha aquella cosa de dir jo ho vaig retornar,
sí,
jo ho vaig deixar a la bústia.
Sí, sí, que és mal entès, sí.
D'aquesta manera tu et pots guardar el rebut i ja està. Vull dir que, a més, se t'esborra directament de la teua fitxa de préstec. O sigui, tu acabes de fer el retorn, consultes la teua fitxa de préstec i ja veus que el document no hi és.
Els heu de tornar d'un en un, aquest matís és important. I tot això és possible, Antònia, perquè vosaltres els darrers mesos us heu dedicat a marcar digitalment tots els articles que podem treure en préstec, llibres, DVDs, documents, el que sigui.
Han manipulat gairebé 200.000 documents, amb una cosa, amb un procés que en diem fitxatge, que és que a cada document, doncs això, li han posat aquest xip per a que es detectin amb aquestes màquines.
Entre quantes mans? Tampoc teniu tantes mans, per haver-ho fet a la biblioteca.
Però és com tot, les coses és iniciar-les, i si vas fent, primer et sembla una muntanya molt alta i vas fent i arriba un punt que, bueno, que ja ho tens a punt, i ara ho tenim tot digital.
La muntanya és altíssima, o sigui, l'Antònia li trau importància, però parlem de 200.000, vull dir que ràpid es diuen, però l'hora de manipular-los té la seva gràcia. En fi, tot això és per, escolta, a l'horari al que em vagi bé, 24 hores al dia jo vaig allà, torno. I amb tot això agilitzem el procés de que si hi ha una persona esperant aquell llibre o aquell document, al poc el tindrà disponible i se li atorgarà. I jo hi puc anar a tornar-ho quan em vagi bé, que aquesta és la gràcia de tot plegat. I ja surto d'allí amb un tiquet conforme ja ho he tornat.
I a més ara, en aquest moment que tenim l'horari encara una mica reduït per tot aquest tema de la pandèmia, o sigui que ens semblava molt important donar aquesta facilitat, no? De dir, ja que la biblioteca està unes hores amb reducció, que si més no l'usuari tingui aquesta disponibilitat.
Tranquil·la, que tot això sembla que canviarà a partir del 2 de maig, que entre d'altres obriran els parcs d'atraccions. Jo entenc que les biblioteques també se beneficiaran, espero. Entenc.
No ho veiem tan clar,
no?
Ricard, la nostra situació la nostra situació no es veu tan clar.
Bueno, quan hi arribem, la setmana vinent ens ho acabaran d'explicar. Antònia, teniu alguna activitat de cara a la setmana vinent?
Sí. La setmana que ve, mira, el dimarts tenim dues activitats, una per infants i una altra per adults. Dos activitats molt interessants. Una és una hora del conte, que es diu Calàpsia, que és un planeta no tan diferent. És un conte al voltant de la idea d'Europa. La setmana que ve les biblioteques celebrem la Setmana d'Europa i a diferents biblioteques de Catalunya tenim aquesta hora del conte, que és sobre uns personatges que d'alguna forma expliquen als nens el que és Europa, no? Mm-hmm. El concepte d'Europa. Ho farem al claustre de l'hemeroteca, amb distància, amb seguretat, cal apuntar-se perquè tenim l'aforament limitat, però que la gent estigui tranquil perquè a més ho fem en un espai molt ampli i amb totes les mesures de seguretat.
M'enric, Antònia, perquè tu surts pel carrer a preguntar a la gent i ni els grans ho sabem què és Europa, però vaja, ja està bé que faci informació.
És una bona oportunitat i a més hi haurà una petita sorpresa per tots els nens que assisteixin.
Ahí
lo dejo.
Molt bé.
I després, a la mateixa hora, a la sala d'actes, tenim una trobada molt interessant. El grup de cinema, cada any, a part de treballar cicles, aquest any, per exemple, han treballat Berlanga, una de les coses que fem és que dediquem un dels mesos al cinema català, a un director de cinema català. Aquest any l'hem dedicat a la directora Neus Ballús.
Molt bé.
I com a complement amb que els membres del grup han visionat les seues pel·lícules, han llegit uns llibres recomanats per ella, tenim la trobada amb la directora. Està obert a la resta d'usuaris també i serà el dimarts a les 6 de la tarda a la sala d'actes. També recordar que cal apuntar-se perquè hi ha places limitades.
Va. Doncs activitats que tenim al CaixaForum, a la biblioteca, a l'auditori, al teatre, a la llotja, i que t'ho expliquem aquí a l'Espai Groc els divendres. Puri Terrado, Maribel Tost i Antònia Capdevila, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Ens tornem a veure i a escoltar divendres vinent, que estarem a les portes de la Festa Major de Maig de Lleida, que semblava ben lluny, és ja. Gràcies.
Sí. A vosaltres.
Adéu,
bona setmana.
Bona setmana.
No, sí, que, i jo fins i tot, l'altre dia a la tertúlia dels polítics deia, bueno, parlem de la Festa Major. No, si és que és la setmana vinent, la Festa Major. Que el temps passe volant, què hi farem? Va, que arribem a les 2 de la tarda, com sempre, un plaer, gràcies. Espero que hagis gaudit d'aquests minuts de ràdio. Dilluns hi tornem, des de Lleida, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, amb tot el que passa a les nostres comarques, als nostres municipis, a les nostres ciutats, als nostres barris, al carrer del costat, que sempre surt alguna informació de casa nostra. Qui t'ho ha d'explicar? Doncs Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez, aprofita el cap de setmana, segueix totes les normes, ja te les saps, distància física, la distància entre les persones, 1,5-2 metres, ens entenem igualment. Si podem estar a l'aire lliure, molt millor. Mascareta, la higiene de les mans i evitar els llocs tancats, i si no, doncs que estiguin ben ventilats, i evitar aglomeracions i barrejar les bombolles. Dilluns hi tornem, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Fins llavors, que passis un bon cap de setmana. Salut, adeu. Yeah, yeah.